Les tardes a Ràdio Estel són La Caravana. Els dijous volem ser educats a La Caravana de Ràdio Estel.
Està molt bé que diguem que volem ser educats i els fem esperar d'aquesta manera, però passen 8 minuts de les 5 de la tarda i a la caravana seguim de ruta i cada dijous ja ho sabeu que volem ser educats. És per això que avui volem parlar de l'educació emocional, però sobretot de l'educació sexoafectiva. Com d'important és tenir una bona educació emocional? Quina informació sobre educació sexoafectiva s'està donant als joves? És la suficient? És massa? Per parlar-ne de tot plegat, ja és amb nosaltres Oriol Julià, president de Salut i Educació Emocional, i Laura Torroella, directora de l'equip CER. Oriol, Laura, què tal? Bona tarda de nou.
Bona tarda.
Bona tarda.
Jo vull creure en tots els colors, jo vull créixer on creixin les flors, jo vull celebrar cada dia, viure el que seran bons records, jo vull escapar de la mida i ser només un però no estar sol.
Va, fem-ho i comencem, com sempre, pel broc gros. A l'hora de parlar d'educació emocional i d'educació sexoafectiva amb els joves, normalment saben de què els hi volem parlar, de què els hi volem començar a parlar?
Tenen la seva idea de què voldríem parlar, jo diria.
Sí?
Definim joves. Clar, perquè si estem parlant de que la sexualitat ja comencem a tenir algunes dificultats o alguns descobriments a partir dels 10 anys, doncs amb 10 anys pots parlar d'una cosa, amb 14, 16 pots parlar d'una altra, però bé, bé.
Com hi hem de començar a parlar-hi?
Mira, ja que el tema és educació emocional i educació sexual, és perfecte. Nosaltres, és l'abordatge que ens agrada fer, és relacionar la sexualitat amb l'afectivitat, sí o sí. Aquest títol és clau, perquè si no, la descoberta de la sexualitat pot valdre tot.
Hem d'entendre que estem parlant del mateix, eh?
Sí,
això
sí.
Primer de tot, eh?
Sí, 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 clar. Òbviament, educació emocional pot tenir moltes més abordatges, pot tenir molta més transferència, però un clau és l'educació afectivo-sexual. Uh-huh. Perquè és la manera d'aconseguir que l'alumnat, que el jovent, relacioni ambes coses i aconsegueixi això, posar un filtre emocional en la seva pròpia descoberta de la sexualitat.
A l'hora de plantejar aquest tema, vam dir, decidim aquest tema perquè està passant el que està passant al Centre Màgic de Badalona, on ja s'han patit 2-3 agressions i algú ha vingut en aquest estudi i ha dit, i les que sortiran. I qui diu al Centre Màgic de Badalona, en podem dir molts més casos, eh? Que ho estem fent malament, jo crec que és molt evident. Ara, com a societat estem reflexionant en com fer-ho bé? Teniu aquesta impressió?
Ens està passant, jo crec que no sé si estem arribant a reflexionar. Estem visibilitzant. Estem en un primer moment, no? que és adonar-nos que hi ha coses que no estan funcionant sense cap mena de dubte i potser encara no estem en el punt d'adonar-nos què és el que hem de fer diferent. Uh-huh.
Com sempre, jo crec que anem a dir des de baix, des de les bases, no? Des de l'educació, des de el tècnic de joventut que està allà al carrer, jo crec que des d'aquí sí. El que passa és que després tenir els recursos des de dalt a baix i no només els recursos, sinó també el suport, no? Familiar, comunitari, etc., per fer encara més treball, això potser és més difícil.
Hem passat massa del tabú respecte a l'educació sexoafectiva, eh? Hem passat massa del que era tabú fa uns anys a una... És que no vull dir llibertinatge perquè sona molt boomer, això. però
acceptar.
No, però a veure, que et saltin vídeos de pornografia per internet de forma fàcil i contundent, sense cap mena d'explicació i es pensi la criatura que allò és normal? Hem passat d'un extrem a l'altre?
Potser sí. En qualsevol cas, no sé si estem en l'extrem de que tot s'hi valgui, el que... Sí que està clar que, més enllà de què ha passat socialment, el que ens ha passat són les xarxes. I xarxes socials ens fa que estigui molt més a l'abast. Ja no és tant la connotació moral que li donem, sinó que fa que tot estigui molt més a la nostra mà. I llavors això fa que pues, tinguem molt més accés i els nostres fills i filles, infants, joves de la nostra societat, doncs tenen molta més facilitat per poder connectar amb aquest contingut.
Mira, potser soc controvertit amb això, però jo crec que segueix sent tabú.
Sí?
És a dir, crec que segueix sent tabú, perquè si no ho fos...
Segueix sent tabú a casa.
A casa, clar. A casa, d'una manera positiva, perquè si no ho fos, no sortiria tanta alternativa, anem a dir, distorsionada, dispersa, no controlada. Jo no, tampoc volia fer servir la paraula control, però sí, descontrolada, no? Si fos més clar tot el tema, si a l'ensenyament, a educació, encara parléssim més d'això, si a casa es parlés més d'això, segurament no caldria segons quines... models o exemples.
Volia matitzar a casa perquè és veritat, i això ens ha passat tota la vida, però no he preguntat mai el per què. Per què ens passa això? És a dir, a casa és tabú, tots ens posem vermells, ara ho abordarem això, però tots ens posem una mica vermells quan surt alguna escena, alguna pel·lícula i estan els nostres pares al costat i nosaltres som uns adolescents, no sabem ben bé per on va la cosa. Però vés a l'hora del pati, qualsevol escola, aviam qui farda més, no?
Això anava a dir, que el context marca molt. Se suposa que, clar, per què la família, no? Doncs perquè també estàs en un moment d'adolescència que marca molt la diferència amb l'adult, que fins i tot penses que et volen veure, que volen saber alguna cosa més que no toca, no? I això marca aquesta diferència, aquesta vergonya. Per això insisteixo, pot ser a casa, pot ser a l'escola. El tabú no és... agafar una escena de pel·lícula i no saber-la parlar. Uh-huh. El tabú és no asseure't i parlar en fred, no?, d'això.
Us deia a l'inici com comencem a parlar amb els nostres joves, fills, filles, etc. Com comencem a conscienciar els joves de que realment, ens ho deies abans, Oriol, quan parlem d'educació emocional és important abordar les relacions sexuals?
Jo diria que no ho hem de fer amb els nostres joves, ho hem de fer amb els nostres infants. Perquè si ho fem quan són joves, ja segurament ja hem perdut moltes oportunitats de poder començar a treballar aquest tema des de l'inici, perquè quan comença a descobrir-se la sexualitat no és a la joventut, és a la primera
això
infància.
Això tenim malentès,
Totalment.
Sí,
Sí, sí.
És perquè el primer sorprès sóc jo i no ens hauríem de sorprendre. Queda antic allò del cuento de la abejita?
Mira, no sé ni jo què és.
No, bueno, allò de la vella que va a que agafa el pol·len, etcètera.
Mira, al final, l'altre dia parlàvem una cosa similar, no?
M'ha fet vella ara, perdó. Perdó.
Al final, el concepte abstracte, el nen no ho pilla. Aleshores, si massa aviat parles d'un concepte abstracte, que també hi ha algun gag d'això, el nen no ho pillarà i no l'ajudaràs. Per tant, evita el tema. Si no el pots parlar, no el parlis, però no expliquis coses que realment el confondran més, no? Més endavant, quan tu vegis alguns indicadors de curiositat, sempre hem d'estar molt atents a la curiositat, no? Si veus algun indicador de curiositat, si veus que en l'escola es comença a parlar, si veus que hi ha alguna situació a casa que al nano li genera incomoditat, ja és un indicador també de que algú se li està movent, perquè quan es diu alguna cosa i al nano no li genera cap incomoditat, diu qualsevol tonteria. Ah, sí, perquè en mi classe també no sé quan. I no passa res, però si la gent ha incomoditat és que ja està passant alguna cosa dins seu, no? Per tant, aquí comença a abordar el tema.
I també diria, perdó, que en la sexualitat, quan parlem de sexualitat, no pensem només en l'acte sexual, que per tant, quan deia que hem d'abordar la sexualitat des de la primera infància, és perquè la sexualitat apareix en el moment que descobreixo el meu cos, mm-hmm. en el moment que entenc quan algú m'està fent una carícia, que això m'agrada, que em genera plaer, i aquí és on estem començant a educar en la sexualitat i en la sexoafectivitat, no?
Deies, Oriol, quan genera incomoditat, com superem aquesta incomoditat?
Bueno, com sempre, anem als exemples bàsics, no?
Perquè jo crec que és recíproc. És a dir, parlem molt de les criatures, això, quan es posen vermelles o quan nosaltres volem introduir el tema i es posen una mica nerviosos o el que sigui, nosaltres també ens passa això.
Clar, això la Laura ho deia, no? Quan abans millor jo naturalitzi segons quines coses, òbviament, el que pugui naturalitzar pel creixement del nano, però quan més en general pugui parlar de manera natural amb el meu fill, filla... Quan hagi d'abordar aquest tema serà com si he d'abordar el tema de la mort, no?, que parlàvem l'altre dia.
Sí.
Que al final, si jo l'abordo d'una manera natural, no aquest tema, qualsevol altra, facilitaré que aquesta incomoditat baixi. Si no estic acostumat a fer-ho, doncs he de saber que no aniré de 0 a 100, sinó que he de generar aquest context, he de generar aquest hàbit, i quan generi aquest hàbit podré tenir aquest tipus de converses. És normal, la incomoditat.
Jo també diria que si hi ha incomoditat no vol dir que no es pugui parlar, es pot parlar amb la incomoditat també. Jo me'n recordo moltíssim de... Jo em porto 10 anys amb el meu germà petit. Quan ell tenia 13-14, jo en tenia 23-24, llavors les converses que teníem els meus pares ja estaven en un punt una mica més madur, i quan a taula sortien temes relacionats, doncs, amb la sexualitat, amb l'afecte, amb no sé què, el meu germà ho passava molt malament, es posava molt nerviós, nivell que es posava un tovalló a la cara, sí, directament. S'amagava, no? I clar, aquesta...
Un record al germà de la Laura.
Ara, sí.
Lluc, un petó.
Se me diu el nom per ràdio.
Clar, això ho deia perquè la incomoditat que generava, sí, aquesta situació alhora també afavoria, és a dir, visibilitzar que hi havia incomoditat afavoria que poguéssim fer broma sobre això, que poguéssim veure que era un tema que també estava entre nosaltres, no? En canvi, si haguéssim pensat, ui, no, això és molt incòmode, no podem parlar-ho, segurament el que haguéssim fet és evitar el tema i ja directament no portar-lo en aquests espais, no? I això és una cosa que podem aprendre.
Ens deies abans, Laura, que l'educació sexoafectiva no només és educació sexual. Per tant, com expliquem als nostres joves, fills, etcètera, el que parlem sempre aquí, que una relació amorosa no té per què ser una relació Disney?
Bueno, si tornem una miqueta al nostre fons, des d'on treballem nosaltres, jo aniria a veure quines creences hi ha i quines emocions hi ha en relació a aquesta relació, no? Uh-huh. És a dir, si jo en una relació em sento bé, i veig que em fa bé, no? El feedback que rebo és positiu, perquè he d'emmirallar-me amb altres coses que no estan passant en la meva relació, no? La qüestió és que sí que m'emmirallo, i llavors aquí és on de vegades em sento malament. Per tant, com podem acompanyar també a entendre quines són aquestes relacions saludables, basant-ho no en què espero de la relació, sinó basant-ho en com em sento jo en aquesta relació.
Mira, la connexió amb les persones és un exemple, no? Si jo educo a entendre la connexió que tinc amb una persona, identificar, quasi classificada si m'agrada o no m'agrada, no? Deia la Laura abans el tema de les carícies, no? I que quan estàs amb alguns amics sents unes coses que t'agraden i potser altres que no t'agraden, no? A les relacions passa el mateix. És a dir, si ja eduquem en la relació a l'infant, òbviament no en una relació sexual afectiva, no en una relació de parella, però si ja el comencem a preguntar sobre i què t'agrada quan estàs amb els teus amics, i què no t'agrada, i què permets, i què no permets, i quins límits poses, si ja comencem així amb l'infància, després simplement haurem de fer la transferència a una vida relacional.
Mm-hmm. Anem a aquest... El que t'agrada ho ha de permetre tot? Ho pregunto perquè...
Bona pregunta.
En base a publicitats, per exemple, anava a dir moltes nenes, però molts nois també comencen a fer-ho, es maquillen, s'arreglen, sembla que vulguin anar no sé quina gala quan van a l'escola, i això és evident que ho fan per agradar.
Clar, aquí anem.
Que no vol dir que t'agradi.
És que en la base... Perdona.
No, tira.
No, que això, que en la base està l'autoestima. En la base està l'autoconeixement. Podem treballar la relació... És el que dèiem abans, amb l'educació emocional és el mateix. En la base està el filtre emocional i el filtre mental. Si tu, això, por lo que sea, comença a faltar, comencen a haver-hi mancances, és igual que parlem, perdoneu per comparar temes, que parlem de que el factor de risc sigui una sexualitat mal feta, mal portada, que generi dolor a tercers o a tu mateix, o el bullying, o consums, o el factor de risc està aquí a dalt. La base quina és? La base és autoestima, autoconeixement, bones relacions, relacions saludables, filtre emocional, filtre de valors. Posem contínuament un filtre emocional. Un filtre emocional que sigui a mi això com em fa sentir més enllà de què m'agrada o què no m'agrada. Vale. I si em fa sentir això bé, és necessito sentir-me bé perquè un altre m'ho digui, per exemple, o puc sentir-me bé perquè jo estic bé amb mi mateix, que no és el mateix. Jo estic bé amb mi mateix o he de fer 20.000 coses amb mi mateix per poder agradar l'altre. És molt diferent.
Però és que aquest debat és, i m'interessa molt, perquè és, jo crec que és super complicat d'abordar, perquè tot i que el nostre fill o filla s'arregli d'aquesta manera perquè li agrada, està si li agrada als pares o no. Per això et deia, hem de ser permissius amb tot el que els agrada?
I jo faria la pregunta de que, si a tu no t'agrada, com a pare-mare, has d'impedir que ell vagi així, no?
Sí, sí, has d'anar i tornar, això, eh?
Clar, clar, totalment.
Jo no ho tinc clar.
Jo, des de luego, no crec que el límit sigui que a mi m'agradi o no m'agradi, com a mare, no? En qualsevol cas, si a mi no m'agrada, primer de poder mirar què és el que em passa a mi amb això, abans de posar un límit, i si crec que he de posar un límit, perquè és des d'una expressió no saludable, que podria ser, que jo considero que el meu fill o la meva filla s'està expressant de forma poc saludable, perquè potser veig que ho està fent només per aparentar, perquè potser veig que està imitant a un model que per mi no és saludable, no? Llavors, la forma de posar el límit és el que he de poder acompanyar. No és no, sinó qüestionar com és que ara t'agrada això, què és el que vols que els altres vegin de tu, a tu què veus en el mirall, no?, quan et mires d'aquesta manera, i potser a través d'aquest tipus de preguntes o d'aquest tipus de converses anem una mica més a la base, que és el que comentava l'Oriol.
No posar tant el focus en l'acció, això que fa el meu fill no m'agrada, sinó el per què ho està fent o des d'on ho està fent. Perquè si ho està fent des de la seva autoestima, confiança, fins i tot, encara que després jo pensi que es pot equivocar, clar, aquí anem a models d'aprenentatge, no? I a models d'educació. Poder jo d'estar allà si s'equivoca. Estem parlant d'uns límits, no? Però, bueno, experimenta això, anem a veure, jo t'acompanyo. Però si aquesta persona, aquest fill, ho està fent des de la inseguretat, des d'una baixa autoestima, des de perquè ho fan tothom, des de deixar-se endur perquè un grup no sé què... Clar, jo me'n recordo... Ara ho estic duent a un terreny perillós, no? Però explicaves els casos del màgic, no? Quants d'aquests es deixen dur? Quants d'aquestes persones es deixen dur per una dinàmica per tal i no són capaços d'activar els seus filtres?
Et diré una cosa, Oriol, que vull recuperar. Mira, podríem haver tret el tall de veu i no l'hem tret. Vam entrevistar amb aquest programa a una de les mares d'una víctima del màgic i li vaig preguntar pels agressors. I ella culpabilitzava molt més a la societat que els mateixos agressors. Em va semblar molt bèstia, molt honest i molt bèstia a la vegada.
I un treball personal per part d'aquesta dona. Això està clar. Però és que, clar, a veure, cadascú té la seva responsabilitat. I encara que siguin nanos, si has comès una errada, encara que has de poder responsabilitzar-te o hem d'ajudar a que es responsabilitzi amb els mitjans que tenim. Per què? Perquè si no, tampoc pot ser que canviï aquesta acció més endavant, no? Mm-hmm. Això està clar. Però, dit això... treballem més l'activació d'aquests filtres, treballem més la personalitat, treballem més la capacitat d'aquests nanos de poder dir-li a un altre què estem fent, saps? Hi ha una part que és molt difícil en l'adolescent, hi ha una part de química que està i que existeix, però, òbviament, si no, tots ho faríem, no? Sí. Òbviament, hi ha uns filtres, hi ha una sèrie d'eines que ens permeten aturar aquesta química, no? Per tant, si no, no hauríem avançat gens com a societat.
Per tot el... Volia quadrar-ho un temps i no ho quadraré. Ni l'arribada ni la sortida.
Està perfecte.
Però trobo que està sent molt interessant el que estem parlant ara mateix. Jo crec que hi ha famílies, segur, que està passant això, que pel que està passant i per aquests darrers casos que estem comentant, tenen fill i filla, i aleshores a l'hora de sortir de festa tracten diferent el fill que la filla, perquè amb la filla fa més por, i fins a cert punt ho puc entendre, però és evident que la filla això ho nota, aquest tracte diferencial. Fins a quin punt és perillós que també ho fem, això?
És perillós perquè estem perpetuant estereotips i perquè estem responsabilitzant a les persones que poden ser víctimes de certes situacions en lloc de responsabilitzar a qui pot ser agressor, no? Això no vol dir que no entengui aquests pares i mares, perquè evidentment també vols protegir els teus fills. Ara, per mi la reflexió va més en què és el que vull transmetre als meus fills, com jo vull estar al seu costat perquè siguin persones empoderades i perquè siguin capaces de ser responsables en el seu sortir de festa, i que per tant tant al meu fill com a la meva filla li he de poder acompanyar a, ser, a agafar aquestes responsabilitats que té a veure, doncs, per exemple, en poder dir que no, en fer un ús responsable del seu oci, en poder escollir bé les persones amb qui s'ajunten, no? Perquè tinguin relacions saludables i que, per tant, també siguin, estiguin protegides en el grup on estan, però això tant si és nen com si és nena, com si és intergènere o, té, o el que sigui, no?
Me'n vaig ràpid a un altre sector, que és l'esportiu, i que nosaltres, per sort, o amb ganes o amb il·lusió, estem treballant amb equips de primera divisió que treballen amb la base, no? Uh-huh. I la veritat és que quan treballes amb els nanos i treballes diferents tipus de violències, jo no tinc problemes en plantejar exemples de nanos de la seva edat que han fet agressions sexuals. Per tal de què? Per tal de que se n'adonin de que això existeix i que tant poden estar en un costat com poden estar en l'altre, no? Perquè quan normalment fas un taller de bullying, parles de tot tipus de rol, no? Ah. El rol d'agressor, rol de víctima, rol sí. d'espectador, no? Doncs quan parles d'altres tipus de violència també has de parlar i enfocar-lo, no focalitzar-ho només a la persona que pot ser que sigui víctima, i pots parlar-ho en aquest sentit també. Per tant, si jo tinc un fill noi, tinc una filla noia, els hauria de parlar als dos com si poguessin estar en qualsevol dels rols. I aquesta és la manera de treballar-ho. Ostres, vigila amb això, tal, no sé què, posa els indicadors, posa les fortaleses per no estar en un rol d'agressor, vigila, mira, observa al teu voltant per no estar en un rol de víctima i activa la teva, el teu valor, activa les teves alarmes per si estàs en rol d'espectador, veure què pots fer, no?
Ara sí, ens parlaves d'aquests tallers. Per últim, sí que us volia preguntar, perquè ho hem centrat molt en les famílies i em dèieu tota l'estona, no, les escoles, evidentment, que també hi tenen que participar en aquest nivell d'educació. Jo recordo quan jo era adolescent que solien venir a fer-nos un taller d'educació sexual on ens posaven un vídeo i era poc més que la famosa abejita. Tot això ha canviat molt, no? És a dir, per sort, no? Les escoles... I tot el sistema educatiu s'ha posat molt les piles, no, això?
Sí, nosaltres fem algunes coses també relacionades amb sexoafectivitat i per tant, si ens ha arribat a nosaltres, que no som experts només d'aquest tema, sinó que tenim una base més àmplia, vol dir que, sens dubte, també hi ha altres entitats específiques que ho fan, i per sort, perquè al final, com dèiem, quan parlem de sexualitat, no és només sexualitat, sinó sexoafectivitat, i per tant, mirar-ho des d'aquesta perspectiva i que es parli d'aquesta paraula ja és un indicador de que hem avançat en aquest sentit.
Oriol Julià, president de Salut i Educació Emocional, Laura Torrella, directora de l'equip CER. Moltíssimes gràcies a tots dos per venir una setmana més a la Caravana. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies
a vosaltres.
Ràdio Estel.